Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Les desgràcies i desgraciades conseqüències de la Dana a València i en d'altres comunitats autònomes em fan reflexionar sobre la vulnerabilitat de les persones. Treballem i vivim amb un col·lectiu que per se ja és vulnerable. Estem parlant de persones amb discapacitat, persones ja grans, persones dependents. Però què és ser una persona vulnerable? Ser vulnerable implica fragilitat, una situació d'amenaça o possibilitat de sofrir mal. Per tant, implica ser susceptible de rebre o patir una cosa dolenta o dolorosa. I també tots som vulnerables, per exemple, davant l'administració. Unes institucions inoperants, juntament amb un fenomen natural difícil de preveure, ha propiciat una combinació fatídica per a centenars de persones que han perdut la seva vida i, a més, s'han produït infinitat de danys materials que agreugen el seu benestar familiar, laboral i econòmic. Per això, siguem exigents, sisplau, i responsables a l'hora de triar els nostres gestors polítics, ja que a les seves mans deixem les nostres vides, les dels nostres fills, els nostres béns i el nostre futur. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra. I hores d'ara estem molt pendents del temps que faran les properes hores. Molta precaució. Ara després ho parlarem amb la companya Yolanda Bernal amb l'última hora informativa, però de moment hem de dir que cal seguir atents a l'evolució dels darrers mapes que encara mostren certa incertesa en el pronòstic. Amb els mapes d'avui a les mans, demà la pluja podria fer acte de presència sobretot al litoral i prelitoral, sobretot als dos extrems de Catalunya, on les precipitacions podrien ser més continuades i localment fortes. Una evolució constant dels mapes que segur que tornaran a fer canviar la ubicació i la distribució final de les pluges. També dependrà, òbviament, de la posició final de la depressió, la evolució de la temperatura, que tindria a recuperar-se de manera progressiva en les properes jornades. Aquesta és la previsió fins al moment. Ja sabeu que les coses poden canviar. Per això estarem molt pendents de l'última hora meteorològica. Important també sortir a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara, perquè hi ha indrets, ha estat plovent a Barcelona, per exemple, però també d'altres indrets on la pluja ha fet acte de presència. Servei Català del Trànsit, Mireia Camatxo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem demanant la màxima precaució a la carretera davant les pluges intenses que afecten diferents trams de la xarxa viària catalana. Dit això, a l'autobús del Maresme, a la C31, hi ha retencions de Barcelona a Badalona en sentit Mataró per un accident que talla un carril. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la B30, a Coa Barberà, en tots dos sentits. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. A l'autovia 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí per anar cap a Lleida. A la C32 hi ha trams de lentitud i aturades entre Sant Boi i Cornellà de Llobregat en tots dos sentits. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona, de Sant Just d'Esvern a Esplugues en sentit Barcelona i de Molins de Rei al Papiol en sentit Martorell. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral, a la B10 hi ha retencions de Zona Franca, Sant Adrià de Besòs en sentit Nus de la Trinitat i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. I a la Ronda Dalt hi ha retencions entre Esplugues i la Vall d'Hebron en sentit Besòs i Esplugues en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I d'aquí a un moment, a la Linterna COPE Catalunya i Andorra, parlarem d'herències. Parlarem d'herències en general, però en particular farem, sobretot en aquest programa, parlar d'herències solidàries que registren rècord i superen els 54 milions d'euros el 2023. En parlem de tot plegat amb la companya Mar Puerto i també amb la Mireia Anguerri, que és la presidenta de Mans Unides de Barcelona.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Tienes un restaurante y quieres ahorrar costes? Instala un dispensador de agua de Corsa y no volverás a comprar agua envasada. Agua ilimitada de máxima calidad, fría, natural y con gas. Y servida en botellas de vidrio personalizadas con tu logo. ¿Quieres saber más y mejorar la experiencia de tus clientes? Llama al 900-208-208, 900-208-208 o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Y Pollagán, también nos dicen el rey de los colchones.
¿Y qué le decimos de nuestros colchones?
Sí, tres espectaculares modelos: Eternus, Medical y Finland, con medidas a escoger y todos, todos en existencia. Precios increíbles e inmejorables. Escuche, colchón matrimonio Excellent, antes 473 euros, ahora 189 euros. Y corra, que se acaban. Se lo podemos entregar y montar en su casa en 48 horas o a su conveniencia.
Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ven a la fiesta del primer aceite de Jaén. Conoce y degusta nuestros aceites tempranos. Participa en las actividades gratuitas que hemos preparado para ti. Catas de aceites, degustaciones gastronómicas. Sabadell, Plaza Argú, en el Parque Cataluña, 15, 16 y 17 de noviembre. Fiesta del primer aceite de Jaén. Saboréala. Con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sabadell. Jaén, paraíso interior. Diputación Provincial de Jaén.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Todos los días. Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias...
Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
Bien, a las matinadas de COPE Cataluña, parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría volver a casa.
Luis Rodríguez. Momentos.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Avui al llarg de la programació de la cadena COPE ens estem fent una pregunta. Cal tenir testament? Encara que no és obligatori, sí que és recomanable, perquè encara que et trobis bé i pensis que ets jove, és convenient decidir el futur el més aviat possible i evitar que els hereus no sàpiguen com repartir els béns. És un tràmit molt senzill i ràpid que gairebé totes les persones poden permetre's fer aquest testament perquè així protegeix a tota la família. La legislació espanyola permet fer testament a partir dels 14 anys. S'ha d'estar en plena capacitat jurídica i sempre ha de ser de manera individual, no es permet efectuar el testament en parella o en grup. Hi ha tres classes de testaments. L'hològraf, quan és manuscrit, de puny i lletra del testador, amb data i signatura, l'obert davant notari, que es pot canviar quan es vulgui, i el tancat davant notari. S'escriu, es signa, es tanca en un sobre, es segella i el notari aixeca l'acte. És el menys habitual. Sigui com sigui, tant notaris com advocats adverteixen que cal fer testament el més aviat possible. Avui l'advocat especialista en el tema, Abel Marín, ha estat darrere COPE Catalunya i a Andorra i li ha explicat a la companya Mar Puerto quan és un bon moment per fer testament. És així, oi, Mar?
Els experts asseguren que s'hauria de fer testament des de jove, quan es comencen a compartir propietats amb algú o es tenen fills. Però tot i que els experts recomanen fer-ho des d'aleshores, es pot atorgar en qualsevol moment de la vida o canviar segons passin els anys. Per això, en el moment que comencem a tenir patrimoni, hipoteques, parella o fills, convé pensar quina situació deixem si morim i reflectir-ho al nostre testament. Ho explica molt bé l'advocat Abel Marín.
El meu consell és fer tants testaments com la vida te vaig canviant. En 30 anys igual ne tens un fill i tens una parella, quan tens 40 anys tens una hipoteca enorme quan tens 50 ja la hipoteca ja està mig pagada, i quan tens 80 doncs ja tens nets, no? I la vida ja t'ha ensenyat moltes coses, no? O si eres empresari i tens situacions de risc.
De fet, la tendència de fer el testament se sol intensificar a partir dels 45 anys, amb un creixement significatiu amb les persones de més de 65, el que reflecteix, en certa manera, la necessitat de la planificació en les etapes més avançades de la vida. Però per què és tan important tenir fet aquest testament?
Per evitar que el nostre patrimoni acabi en mans de lo que la llei diu, quan tenim idees diferents. Per exemple, imagineu que teniu un fill en necessitats especials i tens altres que són més hàbils, que no tenen cap problema de malaltia. Aleshores, si no fas testament, rebran tots els teus fills per parts iguals el teu patrimoni. Pot ser que vulguis que el fill que més ho necessita reba més. O igualment, si tens una dona que pot quedar desvalida, aleshores, pues, si has de protegir per a la seva vellea, el seu patrimoni i el seu benestar, pues, és important fer testament.
Com bé explica Marín, una de les característiques més importants del testament és que pot ser modificat en qualsevol moment i cal tenir present que, si no hi ha aquest document, la llei decidirà per nosaltres el destí dels nostres béns. Tot i que això no significa que es perdi l'herència, només que el procés resultarà molt més lent i més costós també pels hereus.
Mar, has pogut parlar també amb una persona que ha fet un testament diferent, el testament solidari. De què estem parlant exactament?
Sí, són el que s'anomenen testaments solidaris o donacions a entitats socials d'una part o de tota l'herència. Aquests han anat creixent durant la darrera dècada fins a assolir xifres històriques. 54,5 milions d'euros el 2023, un 33% més que un any abans, i pot ser, ja sigui d'un pis, una joia o qualsevol quantitat de diners. Això és el que ha fet una de les dones amb les que hem parlat avui, que explica que ha volgut deixar ja preparat un testament solidari a mans unides.
He fet un llegat d'un pis perquè els meus fills ja han rebut l'herència anticipadament i vull ser solidari amb els nens i nenes de l'Àfrica. És simplement anar al notari amb la idea clara de què vols deixar i a quina ONG.
I és que diu que ja coneix des de fa molts anys a mans unides i explica que d'aquesta manera queda tot el testament repartit entre fills i també els que més ho necessiten.
Que fa molts anys i tinc molta confiança, perquè ja fa anys que sóc sòcia i m'agrada el que financien a l'Àfrica, amb aliments, medicines i escoles, i fer pous per obtenir-ne aigua, que ho destinin sobretot als nens africans amb necessitats d'alimentació. Així està tot repartit.
Una fórmula solidària en la que cada cop se sumen més persones i que permet a les ONGs convertir la generositat en oportunitats pels qui viuen situacions de pobresa extrema o accions, per exemple, per la cura del planeta o investigació de malalties, entre d'altres projectes. La mitjana actual se situa als 23.000 euros, però les organitzacions destaquen la importància de qualsevol donació, ja sigui petita o gran.
I per parlar de tot plegat tenim amb nosaltres la Mireia Anguerri, que és la presidenta de Mans Unides Barcelona. Mireia, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda, gràcies.
Escolta'm, herències solidàries. Avui llegia que registren rècords i superen els 54 milions d'euros el 2023. Què et ve al cap després de conèixer aquesta xifra?
Sí, jo la conec molt bé perquè la veritat és que en el mateix 2023, d'aquests 54 milions que dius, 10 milions van anar a parar a Mans Unides. I això, clar, suposa una enorme font d'ingressos per la nostra organització, que evidentment va anar a parar, doncs, a tots aquests projectes que estem fent arreu del món per pal·liar la fam i la pobresa, no?
Uh-huh. Què és el que porta la gent a deixar aquest tipus d'herències solidàries? La gent s'han afartat de dir, mira, problemes familiars o persones que estan soles i decideixen deixar-ho a gent com vosaltres, com bé deies, 10 milions d'euros, que es diuen molt ràpid, eh? Què és el que porta aquesta gent a deixar-vos aquestes herències?
Sí, mira, la veritat és que et trobes de tot. Jo com a apoderada sóc la responsable d'anar a notari a acceptar l'herència, no? I moltes vegades doncs, et trobes que la persona que ha mort millor estava casada, però no tenen descendents i, per tant, doncs, han decidit que volien fer que el seu patrimoni perdurés, no?, amb una causa solidària, perquè ells havien sigut molt afortunats en vida i havien tingut de tot. I com que ens han conegut en vida i han vist que la nostra ONG Mans Unides doncs treballa bé, no? Amb discreció i amb projectes doncs la veritat és que molt bons per fer d'aquest món un món millor, que és el que tots volem al final, no? Doncs ens fan confiança. La pena és que no podem donar les gràcies mai.
Efectivament.
Perquè, clar, quan tu reps l'herència, la persona ja no hi és.
Efectivament, no? O bé algun allegat on alguna persona propera a aquesta persona difunta, sí que ho podeu fer, no?
Sí, quan és un llegat, sí. Per exemple, jo l'altre dia, fa uns mesos, vaig coincidir amb uns nebots. El senyor que ens ho havia donat tenia germans i tenia nebots, i aleshores, igual que ens ho donava a Mans Unides, també li donava a una altra ONG i també donava una part en els seus nebots, i jo vaig aprofitar l'ocasió per donar-los les gràcies a tots, per compartir, per estar allà compartint l'herència del seu oncle, que malauradament no estava entre nosaltres, però que havia sigut molt generós amb tots, perquè havia sigut així, no? I els deia, i no patiu, perquè realment en farem bon ús d'aquest llegat, no? Uh-huh. En aquest cas era un fons d'inversió, doncs que després vam estar... Nosaltres no tenim cap intenció de patrimonialitzar els béns que ens donen, de seguida que podem els venem perquè aquests diners puguin anar a l'Àfrica, a Amèrica Llatina o al projecte d'Àsia que sigui, que li correspongui.
Uh-huh. És tan senzill fer-ho com anar al notari i que consti les dades, en aquest cas Mans Unides, no? Sí. Per deixar-vos aquest llegat.
Sí, 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 perquè per exemple, en un cas més recent, la notària, que era una dona que va veure, perquè al finals de mes de juliol es va morir una senyora que ens va deixar una herència, i ja al llegir, a l'obrir el testament, doncs ja es veu, no? Mans Unides, Barcelona, Provença 229, de seguida van contactar amb nosaltres. Qui és la persona responsable, apoderada? Jo mateixa vaig agafar el telèfon i vaig dir, doncs sóc jo, doncs podeu venir a recollir una còpia del testament perquè esteu nombrats com a llegataris, cosa que et fa moltíssima il·lusió, i aleshores doncs vas allà, reculls a notaria i després et poses d'acord amb tota la resta de llegataris, si n'hi ha més, per tal bueno, de fer efectiva l'herència.
Imagino que, clar, la sorpresa que s'endú una persona, no? En aquest cas vosaltres com a Mans Unides, mira, tal persona, fulanito de tal, ha deixat... Clar, pel cap et deu passar, no sé, o bé aquesta persona ja col·laborava abans, o bé aquesta persona ha estat ajudant a la seva manera i ara ha decidit això, us deu omplir de joia, no? No sé...
Sí, sí, la veritat és que jo, per exemple, que arribava de vacances el primer de setembre i vaig rebre aquesta trucada de la notaria, i em va fer una il·lusió tremenda. Oh, clar, vaig pensar, no?, aquesta pobra senyora que jo no he conegut, però que ha pensat en nosaltres i que ara, malauradament, ja no estic a temps, però quina passada, quina generositat haver pensat en nosaltres. De seguida mirem a la base de dades si és soci nostre. Mm. Moltes vegades no és soci. Hi ha vegades que sí, però moltes vegades no és soci nostre. Yeah. Però sí que ha sigut un col·laborador esporàdic, o ens ha conegut de tota la vida, i sap doncs que gestionem bé els diners que se'ns donen per les causes que se'ns donen, i això doncs ens omple d'alegria i de satisfacció.
Clar, perquè si no hi ha hereus ni testament, els béns passen a la disposició de l'Estat.
Ah, exacte, i això sí que és una llàstima, no? Perquè, bueno, en primer lloc, si hi ha hereus, doncs a ells els hi correspon, com a mínim, la part que legalment els hi correspon, però si hi ha un llegat i és solidari, és que és una passada. És pensar, no? Jo ja no hi seré en aquest món i he pogut gaudir-lo molt, he pogut acumular riquesa, i aquesta riquesa que ja no la puc disfrutar, que la disfrutin gent que està en situació molt, molt precària, no? Que és el que fem nosaltres. És a dir, que el teu patrimoni va parar a una escola a l'Àfrica, a un hospital a l'Índia, a un pou a Colòmbia... Clar, això, realment, si ho penses, és una passada, és impressionant, no?
Hi ha gent molt bona i me n'alegro moltíssim que cada cop registrim més herències solidàries d'aquest tipus i, a més, com bé dèieu vosaltres a la vostra plana web, fer testament solidari no és qüestió d'edat, és una manera de reflexionar sobre qui farà un millor ús d'allò que tenim i no hi ha millor manera que fer-ho, en aquest cas amb Mans Unides, ni amb moltes ONGs, tot el que feu per ajudar la resta de la gent, doncs benvingut sigui. Escolta'm, t'agraeixo molt com sempre a Mireia Anguerri per haver estat amb nosaltres, presidenta de Mans Unides Barcelona, per la tasca que feu, no només per rebre, òbviament, aquests milions en herències de gent solidària, sinó per tota la gran tasca que feu i de lo ben fet que feu les coses, que això és important, perquè hi ha molta gent que a vegades té dubtes, no?, de dir, bueno, no sé, perquè clar, si dono diners, saps?
Sí, 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 sí. Per això realment ens alegrem molt quan rebem aquestes herències, aquests llegats solidaris, i és la nostra reputació la que parla, perquè ningú pot recomanar a algú, escolta'm, deixa el teu patrimoni a tal o a qual, sinó que és un a través de, no?, la pròpia consciència i el coneixement de voler-te assabentar de qui està fent què i com ho fan, si ho fan amb professionalitat i amb cautela, no? I això és el millor.
Doncs una bona notícia. Mireia Anguerri, com dèiem, presidenta de Mans Unides Barcelona. Gràcies. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Miguel y Silvia.
Para mí el bien vivir es invitar a mi abuelo a comer a casa todos los domingos, que me cuente la misma anécdota por quinta vez y escucharle como si fuera la primera.
Para mí el bien vivir es poder gestionar mi tiempo como me apetezca. Viajar, salir y trabajar cuando quiera.
Y ahora escuchamos lo que nos dicen Montse y Ramón.
Para mí, el bien vivir es poder despertarme por la mañana, ir a desayunar con mis hermanas y tomarme un buen café con leche.
Pues para mí, el bien vivir, lo tengo claro, la verdad. Yo creo que es pasar tiempo con mis amigos, sobre todo subir al rastro los domingos aquí en Madrid.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir, ya conoces las claves de esta forma de vida para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'any passat a Catalunya es van presentar més de 400 sol·licituds d'adopcions, la meitat internacionals. Van ser adoptats uns 60 infants i arriba un moment en la vida d'aquestes persones adoptades en països d'arreu del món que senten la curiositat de saber d'on venen, quines són les seves arrels, de conèixer la seva mare o el seu pare. Doncs justament per això s'ha posat en marxa des de fa uns anys un grup de recerca d'orígens a persones adoptades que intenta fins i tot posar en contacte pares i fills biològics. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, aquest grup ara mateix està treballant amb 244 casos. És un grup multidisciplinar, està format per psicòlegs, juristes o treballadors socials. Quan hi ha una persona interessada, ha de presentar una sol·licitud a l'Institut Català d'Adopció i automàticament, doncs, s'obre un expedient. Es fa una recerca amb dades i contactes i també es fa un acompanyament emocional a la persona que demana conèixer els seus orígens. La Núria Canyes és responsable de tramitació jurídica i deixa clar que buscar un familiar biològic és un dret de la persona que ho sol·licita.
La persona té dret, és un dret personalíssim que està contemplat a la pròpia Constitució. La Constitució reconeix el dret a la identitat i això és el dret a conèixer la seva identitat. I, per tant, ja hi ha sentències judicials que reconeixen que el dret de la persona adoptada està per sobre del dret dels pares biològics a ell té dret a conèixer.
En qualsevol cas, hem de dir que no és un procés fàcil, emocionalment és complex, s'han d'afrontar situacions impactants, per exemple, doncs saber per què et van donar en adopció, i s'ha de preparar també a la persona adoptada per la possibilitat de que la família biològica no vulgui saber res. Carles Benet és cap de la Unitat d'Acció a les Famílies.
També s'ha de preparar a la persona adoptada pel fet de que la família biològica, la mare biològica, pugui dir que no vol saber-ne res. I això és una situació realment dura, possiblement un segon abandonament, no?, viscut per la persona adoptada.
Inicia el procés, no sempre acaba amb la trobada amb la família biològica. Hi ha persones que no completen la recerca activa perquè únicament doncs, necessiten la informació, saber què va passar per poder omplir un buit.
No tots volen acabar amb aquesta recerca activa o la trobada amb algun familiar. Molts en tenen prou en saber què va passar, no?, i quins motius van haver-hi en el seu abandonament. Mm. És molt important, perquè si no la persona adoptada queda allà com un buit de la seva història, com alguna peça del puzzle que li falta per completar.
Tot aquest procés, des de que es demana a la Generalitat conèixer els orígens fins que l'Institut Català d'Adopció contacta amb els parents, pot passar aproximadament un any.
Doncs avui hem conegut justament el testimoni de l'Anna. Ella és adoptada, ha seguit tot aquest procés i fa 2 anys que va conèixer la seva mare biològica.
Sí, i el que ens ha explicat l'Anna és que quan va presentar la sol·licitud no ho va fer únicament amb la idea de trobar la seva mare.
Primer de tot, jo quan vaig anar a recerca d'orígens, jo no buscava en si una persona, no buscava la mare, no? Mm-hmm. Jo el que els vaig demanar principalment va ser si em podien garantir, confirmar, assegurar que la meva donació havia sigut, l'adopció havia sigut voluntària.
En el seu cas, el procés va ser més ràpid del que és habitual. Va presentar la documentació un mes de novembre i al gener ja havien localitzat a la seva mare i també a un germà biològic. Tot es va precipitar perquè la salut de la mare era crítica i no es volien arriscar que no es coneguessin.
Jo vaig trobar mare biològica i un germà biològic, d'acord? Mm-hmm. Jo el primer que vaig rebre d'ells era una carta. Jo aquesta carta la vaig contestar i ells em van tornar a enviar una segona carta. I aquí va ser, això hauria d'haver sigut un procés més lent, però en el meu cas es va precipitar perquè l'estat de salut en aquell moment de la meva mare biològica era una mica crític.
Conèixer la mare biològica i el germà va ser impactant a nivell emocional, però també va ser un cop dur per a la seva família adoptant. L'Anna ens ha reconegut que no ha estat fàcil perquè és un pas que es pot malinterpretar.
Al principi va ser un xoc.
Yeah.
Ells van rebre un cop emocional molt fort, perquè, clar, es pot malinterpretar. Els meus pares són els meus pares.
Sí, sí.
La meva família és la meva família. Però, clar, això, aquest interès de conèixer, es pot malinterpretar.
Com una traïció.
A l'Anna la van adoptar el mateix dia que va néixer. La inquietud de voler saber d'on venia se li va començar a despertar quan va néixer la seva filla. Ara té una bona relació amb la seva família biològica i se sent afortunada doncs, que aquest procés hagi acabat bé. Però en qualsevol cas, quan es va posar en contacte, van signar un document conforme si qualsevol de les dues parts volia tallar la relació, es faria sense cap impediment.
Gràcies, Yolanda. D'aquí un moment en continuarem parlant de la informació. Per cert, l'última hora a Protecció Civil, entorn al tema de la Dana que visita Catalunya, s'ha enviat una alerta de Protecció Civil als mòbils suspenent la mobilitat i l'activitat educativa a les comarques del Baix Camp, el Baix Ebre, el Montsià, el Ribera d'Ebre i Tarragonès. Estarem molt pendents d'aquesta alerta de Protecció Civil que ha enviat als mòbils a les zones afectades per aquestes pluges que s'esperen. Es demana restringir la mobilitat i extremar precaucions a zones inundables i illeres a les comarques que hem dit abans, Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Tarragonès.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola?
¿Estás en una compañía de seguros que no te deja elegir taller? Di adiós y vete a la Mutua para que puedas elegir el seguro que tú quieras y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora mismo al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tothom té encara la mirada posada, i que sigui per molt temps, pel que va passar fa uns dies, una setmana, a la Comunitat Valenciana. Tots recordem el tema de la Dana. Hi ha molta gent que ha volgut desplaçar-se fins al lloc dels fets. Avui volem parlar amb l'Artur Román, que és el cap de l'equip de la resposta immediata psicosocial a la Dana, del que ha passat a València, però l'Artur ha fet moltes més coses. Ara en parlem. Artur, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Tens una àmplia experiència en altres emergències, com l'atemptat de les Rambles, l'11M, l'accident del German Wings, l'esfondrament del Carmel. Experiència no et falta, Artur.
Bé, sí, és veritat. Tinc d'alguna manera la sort de poder haver estat aquests escenaris, i per tant l'experiència també és un element que pot ajudar a les famílies afectades, no?
Anem pel principi. Què és exactament un equip de resposta immediata d'intervenció psicosocial?
Bé, la Creu Roja farà 25 anys, es va crear un model únic en tot Espanya, que el que feia és crear equips de persones especialitzades en algun àmbit temàtic. Jo pertanyo a l'equip de resposta immediata en emergències psicosocial. Hi ha equips d'ERIE, equips de resposta immediata en l'àmbit de gossos de recerca, servei marítim, etc. Per nosaltres el que fem és aquest model, el mateix tipus de funcionament, el mateix procediment, el mateix protocol, en tot Espanya treballant de la mateixa manera. I això, un dels elements per sempre importants, és que donem resposta en les emergències amb un límit de temps.
Quin és l'equip que forma part d'aquesta resposta immediata d'intervenció psicosocial, en aquest cas de la Creu Roja?
Clar, la particularitat que té la Creu Roja enfront d'altres grups i operatius, que també són molt útils, és la nostra mirada 360. Per què? Doncs perquè els equips estan composats per l'àmbit sanitari, metge, infermera o socorrista d'acompanyament, per socorrista d'acompanyament sempre n'hi ha, per treballadors socials, psicòlegs. És a dir, aquest àmbit biopsicosocial. I per tant, quan atenem, ens permet fer aquest abordatge conjunt i transversal, que altres equips són més especialitzats, no? Com hi ha altres col·legis o altres organitzacions que només hi ha un perfil professional.
Artur, jo deia abans l'àmplia experiència que tens en d'altres tipus d'emergències. Quan va passar el fet de la Dana, tots superpreocupats, quan vau decidir agafar i dir anem cap allà?
Bé, nosaltres, com a Creu Roja, estem, evidentment, doncs, supeditats a les directrius que marquin les administracions a través dels convenis que tenim. En quan se'ns demana, nosaltres actuem. I, per tant, en el moment en què es va decidir que el nostre equip era necessari traslladar-se, és quan ho vam fer. Nosaltres no valorem quin és el moment, sinó que posem a disposició pues, la quantitat de recursos que té la Creu Roja. Un és els equips aquests, però pot ser també doncs, transport adaptat, companys de socorrisme, etc etc.
Veu arribar ahir a la tarda, potser?
De València vam tornar ahir a la tarda, sí.
Explica'm una mica, què és el que has viscut en allà?
Doncs, home, he viscut, lamentablement, una situació difícil per totes les persones, per tant, et sap greu no? que moltes persones passin per aquella situació, perquè sí que vam veure doncs, que és una, va ser una situació molt d'una àmplia afectació pel territori, no? Perquè va ser en moltes poblacions, amb moltíssima gent i amb molts aspectes. Vull dir que no només és l'aspecte importantíssim de les vides personals que s'han perdut, que...
Òbviament.
Això, vamos, no cal ni dir-ho, no? Però també hi ha pèrdues de tot tipus, eh? Pèrdues econòmiques, pèrdues familiars, pèrdues de treball, d'escoles, no? Els nens, doncs, en molts llocs doncs, no podien anar a escola. Del domicili hi ha persones que han perdut diferents aspectes, hi ha gent que ha perdut algun familiar, la feina, el domicili, etcètera, no?
L'organització en aquests casos imagino que és superimportant, Artur, no? Perquè, clar, quan passa una cosa així, una catàstrofe d'aquest tipus, dius, per on començo, no? Vosaltres ja teníeu clar quin era el vostre plantejament des d'un inici?
Bé, jo sempre, quan dono cursos, el que dic és que el que fem nosaltres és ordenar el caos. És en aquestes situacions és normal que hi hagi una situació de dificultat caòtica, desordenada, i estem allà per ajudar a anar ordenant les situacions. Pensem que ja interactuen moltíssimes organitzacions, moltíssims professionals, també la ciutadania, que amb tota la bona voluntat intenta ajudar, però jo sempre dic que més val una ajuda organitzada, perquè si no, de vegades, tot i la bona voluntat, el que fan és incrementar la dificultat. Per exemple, no? Si la gent porta allà menjar sense cap manera d'organització, doncs ens trobem que s'obre menjar per tot arreu. I quan aquell menjar l'únic que fa és o que no s'aprofiti o obliga a destinar persones que podien estar fent altres coses a distribuir, a emmagatzemar aquest menjar. No? Per tant, les organitzacions el que ajuden és això. No? Tenim procediments, tenim protocols, sabem què, com i on fer les coses.
Quan la gent ha vist el vostre logotip, que és, bueno, tothom coneix la Creu Roja, imagino que aquella cara de, com dir, gràcies, no? Perquè sé que heu vingut a ajudar-me.
Sí, evidentment. La Creu Roja doncs, té aquest avantatge, és un estil, perdó, un logo protector, no? Té aquest emblema protector, i tu veus, et veuen amb la Creu Roja, saben que hi ha darrere, no? Saben que hi ha persones doncs, voluntàries o hi ha professionals que estan, ens dediquem a cuidar els altres. No? I un petit exemple, eh? Per exemple, un dels problemes que hi va haver és que degut a tota la situació d'objectes que van cap al carrer, que es van arrastrar, hi havia moltes punxades de tots els vehicles, no? Doncs, tornant a un del taller, vam anar a fer el recanvi perquè estava punxada de roda i no es va cobrar, no? Va dir, no, és la meva manera
d'ajudar,
de col·laborar amb la Creu Roja.
Gent solidària, hem vist, bueno, sempre, òbviament, quan hi ha una catàstrofe, la gent surt al carrer, ajuda. Bon, dius tu, a vegades, aquest munt de gent a vegades entorpeix perquè, clar, si no tenen una direcció, algú que els dirigeixi, òbviament hi ha un caos, però des d'aquí s'ha d'agrair, òbviament, el voluntariat que ha anat. Ara que has tornat i vist des d'uns quilòmetres de distància, no gaires, perquè València està aquí a tocar, i avui, per exemple, estem parlant d'una dana que també està per sobre Catalunya durant aquesta setmana, has vingut optimista?
Jo sempre crec que amb la capacitat de resiliència de les persones, i així m'ho demostren, no? He estat en moltes situacions, he vist que la gent té un poder intern molt bo. Vull dir, hi haurà gent que ho passarà malament, evidentment, hi haurà gent que necessitarà suport de professionals, això està clar que serà així, però confio, confio en que, mica en mica, gràcies al suport del veïnat, del veïnatge, dels companys de feina, de la pròpia família, això és el més guaridor i, per tant, amb l'ajuda de diguéssim, aquesta ajuda més informal i a qui requereixi doncs, ajuda més específica i professional, jo crec que mica, home, no s'oblidarà, evidentment, no? És una situació molt tràgica, però jo crec que mica en mica la gent s'anirà recuperant. Hi haurà gent doncs, que, evidentment, els processos de recuperació depèn de moltes coses, no? Però...
Artur, i qui ajuda els que ajudeu?
És una pregunta, com diuen, molt interessant. Eh?
I tant.
M'agrada molt que faci aquesta pregunta. És a dir, dins dels procediments de Creu Roja ja està establert alguns mecanismes de protecció, d'autoprotecció dels propis persones que estem intervenint. I, per exemple, nosaltres fem sessions amb altres voluntaris que estan intervenint. Una de les coses que fem com a equip d'interrupció en l'emergència és sessions que ens en diu de si volem dir, estiu de briefing, però podem parlar com de ventilació emocional, per dir d'alguna manera, amb persones que estan allà per tal de doncs, donar-li suport i també detectar si hi ha alguna persona que requerís algun tipus d'ajuda més específica. Eh?
Ah, perquè vosaltres no deixeu de ser persones.
Clar, som persones, tenim fills, no? De vegades hi ha aquesta empatia, no? Però que de ser empàtics, però a vegades ens ha de protecció, perquè si no és com la... Això ho deia aquest matí, parlava amb una metgessa, no? Diu, ostres, lo teu, que difícil. Quan anem amb els pacients, els has de dir que té una malaltia greu, no? Clar. I, per tant, si vols ser professional, has de ser capaç de ser suficientment empàtic, però sense que aquesta emoció t'embargui perquè va t'anul·la, no?
Efectivament. Està clar que Creu Roja està allà on es necessita. Així ha estat l'Artur Román, que és el cap d'aquest equip de resposta immediata psicosocial, però parlem de cap d'un equip. O sigui, hi ha molta gent darrere, hi ha molta gent voluntària que ha estat allà al peu del canó i que continueu. Això no vol dir que heu tornat i deixar allò de banda. Podeu continuar també contribuint a les persones que vulgueu a través de Creu Roja i estareu pendents de tot el que passa allà on calgui la vostra ajuda. Artur, com dèiem, gràcies per la vostra tasca, enhorabona, i tant de bo no t'hagis de posar una altra tragèdia al currículum, no? Perquè, clar, estem parlant de moltes a les que has assistit i estic convençuda que has ajudat i molt a molta gent que ha patit. Artur Román, gràcies.
Sí? Un segon només, vull agrair moltíssim a totes les persones que petits gestos individuals o grups, associacions, han ajudat o directament anant als llocs o a través d'organitzacions com Creu Roja o fent donatius. Vull dir que molt agraït a tota la població que realment s'ha volcat en favor d'aquestes persones que han sofert aquesta situació.
Així ho farem extensiu. Artur, gràcies. Enhorabona per la tasca que feu i a continuar treballant. Gràcies a la gent de Creu Roja. Una abraçada forta.
Igualment a tots vosaltres. Gràcies.
No es solo información, es saber dónde mirar.
En el asunto que desde hace dos semanas nos ocupa, que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la propagación de enfermedades a cuenta del mal estado de las alcantarillas. Uno de los perfiles más valorados en la zona cero es el de los poceros. El barro se solidifica, hay que sacar una inmensa cantidad de objetos sólidos, de utensilios que han acabado en las cañerías.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Oye, ¿hace falta algo? Es que están de aniversario en el Corte Inglés y ahora te regalan el 25% en miles de productos. Muchísimos. En toda la bodega, por ejemplo. Y en todos los espárragos y pimientos, turrones, panetones, bombones y dulces de Navidad. Anda, dime algo, que un 25% es mucho regalo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia... no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Pone atrás el rebote! ¡Gol de Zorro! ¡Gol de Quito! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
¡Vaya! Robert Lewandowski. Para Niña tira gol. ¡Gol! ¡Tira
gol! ¡Yune, Yune, Yune! ¡Chuta! ¡Qué golazo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Doncs d'aquí a un moment ens posarem les piles per saber l'última hora informativa, sobretot centrats en aquesta dana que ha entrat ja a Catalunya. Començarem a saber què és el que està passant i també tindrem l'última hora esportiva amb els companys d'esports, amb el senyor José Luis Gil. Això serà d'aquí a res, així que no marxis, que t'espero aquí a la còpia, a la linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Ven a la fiesta del primer aceite de Jaén. Conoce y degusta nuestros aceites tempranos. Participa en las actividades gratuitas que hemos preparado para ti. Catas de aceites, degustaciones gastronómicas. Sabadell, Plaza Argú, en el Parque Cataluña, 15, 16 y 17 de noviembre. Fiesta del primer aceite de Jaén. Saboréala. Con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sabadell. Jaén, paraíso interior. Diputación Provincial de Jaén.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Parece generalizada la opinión dentro de los profesionales, de los entrenadores, de los futbolistas, de que no querían jugar. Lo que no sé es por qué no se han organizado entonces de alguna manera para...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
I'm offering America
America first. We have to put our country first.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años, y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
A 7 de la tarda, 50 minuts. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I atenció, perquè ja hem començat a notar els efectes d'una nova dana a Catalunya. Ha plogut, està plovent, en alguns casos, de forma intensa, o amb calamar-se tot el litoral de Barcelona i Tarragona. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per possibles inundacions i s'han pres també mesures de cara a demà. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí. Demà hi ha 5 comarques de Tarragona que estan en alerta. Des de les 6 del matí i fins a les 12 de la nit estarà restringida la mobilitat. Atenció al Montsià, el Tarragonès, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp. S'han viatjat una alerta als mòbils de les comarques afectades per informar a la ciutadania, com ha avançat la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquesta mateixa tarda.
En aquesta zona en concret enviarem una S-alert a la població, és a dir, a les pantalles d'inici dels telèfons mòbils la ciutadania rebrà una S-alert en la qual els hi comunicarem doncs, que durant aquesta franja horària de les 6 de la matinada a les 12 de la nit de demà hi haurà una restricció a la mobilitat que evidentment està aprovada en una resolució del departament.
I què implica aquesta restricció de mobilitat? Doncs que s'han suspès les classes, escoles i universitats. La restricció també afecta l'activitat laboral i a tota la mobilitat que no sigui estrictament necessària.
Hi haurà la suspensió de l'activitat educativa, de l'activitat universitària i esportiva, també dels centres adscrits a les universitats i dels centres de recerca. I també, que aquest és un aspecte que ens va insistir molt la Conselleria de Drets Socials per la importància que té, que és tot el tema de l'acolliment diürn en els centres de dies per persones grans, que són persones vulnerables. I, per tant, en una situació de pluges intenses, el que hem d'evitar és el seu desplaçament. O persones amb discapacitat, o també les persones que van a centres de dia diürns per temes de salut mental.
Per tant, molta precaució en aquestes 5 comarques, perquè les precipitacions poden ser torrencials i poden caure fins a 100 litres en 24 hores. Per això, tot i que les previsions doncs, poden canviar a l'hora de la veritat, és millor extremar les mesures de prevenció.
Protegir les vides de les persones i no posar-les en risc. Evidentment, ho fem a través de prediccions meteorològiques que mai són exactes, i més en situacions de fenòmens atmosfèrics que són molt dinàmics i molt canviants. Però sí que és veritat que en el moment en el qual hem vist que les prediccions es confirmaven a la tarda, amb una concentració de pluges que en aquestes comarques en concret pot arribar als 100 litres a 24 hores, doncs considerem que és necessari fer l'activació d'aquesta resolució de restricció de mobilitat.
Hem de dir que a Tarragona l'Ajuntament també ha activat l'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions. Es recomana teletreball, s'han suspès obres de la via pública, s'han tancat mercats i instal·lacions esportives. La Guàrdia Urbana també ha intensificat la vigilància en cabals i rieres i algunes patrulles alertaven fa unes hores per megafonia que no es pot estacionar en zones inundables mentre duri aquest episodi de temporal.
Avís de seguretat de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Per la seguretat dels vehicles i vostre, facin el favor de retirar els vehicles de la via pública del carrer Tramuntana. Retireu els vehicles del carrer Tramuntana.
Doncs cal estar molt pendents de com evoluciona aquesta dana perquè és un fenomen canviant, però en principi dijous hauria de marxar ja de Catalunya. També està activat el pla Procicat per mala mar, fortunatge a la zona de costa en comarques com el Maresme o el Baix i l'Alt Empordà. Es demana precaució també en aquestes zones, però de moment no està previst restringir la mobilitat.
Estarem pendents de tot plegat i mentrestant, Yolanda, també el govern ha posat en el punt de mira 16 càmpings que tenen almenys la meitat de la seva superfície en terreny inundable.
Sí, la consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha confirmat que el govern està posant fil a l'agulla perquè el més important és garantir la seguretat de les persones, com també vol el sector. Paneque assegura que es treballarà de forma conjunta per avaluar la situació, s'estudiarà cas per cas, però no descarten decisions complicades si no hi ha solucions viables. S'aplicaran, diu Paneque, mesures quirúrgiques.
Quan tinguem els mapes actualitzats, i ja els dic que hem accelerat la feina perquè això pugui ser el més aviat possible, i tinguem aquest anàlisi quirúrgic d'aquests 16 càmpings, que són aquells que sí que estan detectats com els que, en fi, tenen més del 50% del seu àmbit sencer en zones inundables greus o de flux preferent, quan tinguem aquest anàlisi anirem veient un a un quines són les possibles solucions. I segur que no totes passaran per una única fórmula, eh?
La majoria d'aquests càmpings es troben al Pirineu, en zones amb un risc de riuades torrencials més elevat. Estava previst que els mapes de risc estiguessin actualitzats al desembre, però els terminis, segons ha anunciat Paneque, s'avançaran. S'avaluaran les afectacions a infraestructures, també com el nou Hospital Trueta de Girona, que podria tenir part de les seves instal·lacions projectades en terrenys inundables.
Més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies.
Adeu, fins demà.
Fins demà. I ara arriba l'altra informació, l'esportiva, amb els companys d'Esports Cope, en la veu de José Luis Gil. Què tal, Gil? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
La Champions femenina en joc.
Sí, o un altre dia, a l'oficina del Barça femení, que està solventant aquesta tercera jornada fase de grups de la Lliga de Campions davant del Sant Polten, austríac, el Johan. Cap allà marxem, tot enllestit per les blaugranes. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Gil, bona tarda. Just arribem al minut 10 de la segona part. Partit molt controlat del Barça, amb 5 gols en 15 minuts, que guanya 6-0 a un Sant Polten. Molt bimba per les baixes, fins a 10 lesionades tenia el cué del grup D. Només cal veure la banqueta, amb dues jugadores de camp i dues porteres. El tècnic Pere Romeu ja pensa en el clàssic de dissabte i ha donat descans a 4 de les titulars, Mapi León, Graham Hansen, Patri i Alexia. Ja no plou el Johan, monòleg del Barça, amb els gols d'Eva Paz, Jordi Canazaret, Wolves, Aitana i dos de Pina, Barça 6, Sant Polten 0.
Un monòleg més del Barça femení. El Johan, en aquesta setmana, que recordem, desembocarà, com bé recordava l'Edu Badia, en aquest clàssic contra el Real Madrid.
Estarem pendents. Gràcies, Edu. I anem al Futbol Club Barcelona. Caçador aterra a les Roces.
Marc Caçador, la gran novetat de la selecció espanyola de futbol, que afronta l'última finestra de seleccions d'aquest 2024, la finestra de novembre, Dinamarca i Suïssa. Els rivals de Luis de la Fuente, un Caçador que ja comparteix vestidor i hàbitat amb la resta de la selecció absoluta. Elena Condis, bona tarda.
Bona tarda, Gil. Marc Caçador ha arribat avui a les Roces per concentrar-se per primer cop amb l'absoluta. Ha escenificat una gran irrupció a l'elit, acaba contracte més aquest estiu i es queda perquè Flick li va dir que apostava per ell. I això ho està demostrant, titular en 9 dels 13 partits de Lliga i en les 4 jornades de Champions. Ha jugat tots els partits de la màxima competició continental d'inici. Indiscutible, peça clau al mig centre. A més, ha donat 5 assistències de gol. Això li ha valgut la convocatòria a Luis de la Fuente per aquests partits de la Nations League contra Dinamarca i Suïssa. A més, cal dir que Caçador debutarà quan no fa ni un mes disputava el seu primer i, atenció, únic partit amb la Sub-21. Tot plegat, l'evolució ha anat tan ràpid que ha sorprès a molts. També a Sergio Busquets, que va ser un dels protagonistes ahir al partidazo de la Cope.
Sí, la verdad que nos ha sorprendido mucho, porque yo la verdad que lo conocía de hace tiempo, porque lleva muchos años en el filial y venía muchos entrenos, y es muy buen jugador, pero el nivel que está dando es que es superlativo, y asistencia, no pierde balón, siempre elige bien, luego solidario, la verdad que está a un nivel espectacular.
Sergio Busquets acompanyant anit a Rodri, la pilota d'or, anit al partidazo. No us perdeu el partidazo perquè hi haurà més protagonistes aquesta nit i també demà a la nit. Una última hora pel que fa referència al conjunt blaugrana, canvia l'ordre de joc de les semifinals de la Supercopa d'Espanya. Sí. L'Atlètic Barça serà definitivament el 8 de gener a les 10 de la nit, mentre que el Madrid-Mallorca serà el dijous 9 de gener, igualment a les 10 de la nit.
I apunts de l'Espanyol i del Girona, Gil.
A Girona, és actualitat que ja estan a la venda per socis les entrades del partit contra el Reial Madrid a Montilivi. Demà a les 12, roda de premsa de Quique Cárcel per analitzar fonamentalment com està paint el Girona això de compatibilitzar competició domèstica i europea. El nom de les últimes hores a l'Espanyol, el de Martin Braithwaite, està buscant inversors als Estats Units per fer un pool i aspirar a comprar-li a gent a l'Espanyol.
I ràpidament, avui heu tingut a Esports Cope el mànager general del circuit de Catalunya, no?
Recordem que aquest cap de